Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
5 de març, nova llevantada, programa 632. Anem cap a les escapades amb l'àrea metropolitana de Barcelona i el 20è cicle d'activitats als parcs, platges i rius metropolitans. A Meteoambient i Meteotemps tindrem el Francesc Arrèbola. Ell ens parlarà del primer any de emissions zero de la Vall de Núria. El per què, com és que ja no funcionen ni amb gas, ni amb gasoil, ni amb res semblant. I tota l'energia és renovable. A més, amb Meteomar és temps de galera, amb Meteotaula, vinyes d'altura, vinyes en zona alta del Pirineu i, a més, la neu. Tot això a catradio.cat, mail meteomauri@catradio.cat, Facebook, també estem a la xarxa X, i, evidentment, el 3Cat Info.
Quin temps ha fet?
Els darrers 8 dies ens han portat les últimes hores de l'anticicló. Això passava dijous passat, encara amb el programa en marxa. Divendres arribaven alguns núvols. Dissabte i diumenge l'anticicló va fer figa. No hi va haver un gran canvi de temps, cap gran pertorbació, però sí que van arribar més núvols, algunes tímides precipitacions, i la temperatura va baixar clarament pel que fa als valors diurns, i tot això fruit de la nuvolositat. La setmana va començar dilluns, dimarts, fins ahir dimecres, amb una mica un temps indefinit, amb alguns bancs de boira, intervals de núvols, estones més abundants, estones més de sol, tot esperant la llevantada que ha arribat avui i que ha començat a produir en alguns indrets del litoral i prelitoral català, sobretot de l'Ebre i també del nord-est, pluges importants i també nevades que aquesta tarda han començat a agafar empenta, sobretot a l'àrea del Ripollès i a cotes altes.
Meteoneu.
Va, bona tarda. Això és Meteoneu i anem cap a un raconet privilegiat del Pirineu, on només hi arriben els més autèntics. Anem a les profunditats del Pallars Sobirà, a les profunditats de paisatge, de natura i de gaudi de l'esquí nòrdic. Allà hi ha l'estació d'esquí nòrdic de Virós Vallferrera. El seu gerent s'hi troba ara mateix en directe a l'altra banda de la línia digital. Manel Pérez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com estem?
Bé, suposo que un any força favorable, on la neu, sobretot a partir de les festes de Nadal, no va fallar.
Sí, sí, no, aquest any ha sigut espectacular, no? Comparat amb els anys que van i amb tot potser seria millor, no? Però sobretot les cotes altes, pensa que la cota alta de l'estació estàvem sobre els 2,20 metres o així, que hem tingut molta neu.
Això, les cotes altes. Cota baixa és 1.700.
Sí, allà teníem sobre mig metro, una mica més. Hi ha dies que quasi havíem arribat al metro, els dies bons. És veritat, aquests dies està, ja està baixant, que portem 2 setmanes amb bastanta calor, però ara ja està plovent, esperem que vingui una nevadeta d'aquí poc.
Sí, no, a partir del cap de setmana baixa la temperatura, alguns ruixats de tarda, la setmana que ve no puja la temperatura, bé, en definitiva, doncs jo crec que encara n'hi ha per dies. Escolta'm, on està Virós Vallferrera, en aquestes profunditats que jo deia del Pallars Sobirà? Profunditats en el sentit favorable, clar.
Com has dit, és Virós Vallferrera, està a la Vallferrera, i després hi està en el bosc de Virós, entre el bosc de Virós i el bosc de Boiró, vale, que està entre Arós i Ainet de Bassan, en el municipi de Lins.
Fantàstic. Per tant, estem a la zona nord-oriental del Pallars Sobirà, pròxim a les muntanyes andorranes.
Sí, exacte. La Vallferrera està entre Andorra i França, diguéssim, fa frontera entre Andorra i França.
Sí.
Pues exacte, sí.
Fantàstic. Escolta'm, no obriu de dilluns a divendres, obriu els caps de setmana i festius. És així, oi?
Exacte, sí, perquè ens trobem que, clar, tenim els últims 5 quilòmetres que la pista no està... És pista de terra. Mm-hmm. I això fa que molta gent es tiri enrere, saps? Que, al final, clar, la gent que vol venir, bé, però també és veritat que tira molta gent enrere pels últims 4 quilòmetres i mig, 5 quilòmetres que ens queden per tenir condicions.
I de qui depèn la pista?
Bueno, la pista depèn de... És una pista de l'MD d'Ainet de Bassan, però, bueno, s'estan fent els treballs amb Generalitat, amb Agricultura, a veure si la poguéssim acabar d'asfaltar. Perquè a l'estiu no hi ha problema, però la neteja de l'hivern de neu es fa molt complicada.
Es fa dificultosa, m'imagino, clar. Sí. Acumulació de neu vol dir fang, vol dir pasteta, vol dir... Sí, sí. Clar. Sí.
I després que mai l'acabes de deixar neta de neu del tot, sempre deixes uns centímetres perquè no pots...
No, la pala, si la fas baixar molt, suposo que
ho arrenques tot
i encara ho empitjores, està clar.
Sí,
escolta'm, com ha anat la temporada fins ara?
Oh, la temporada ha anat superbé. Ja vam començar per Nadals, que vam començar... Molt bé, i després, bueno, durant el gener... Llàstima que hi ha hagut aquells 3 caps de setmana o 2 caps de setmana,
sí,
que va fer molt mal temps, que va haver també de neu i vent.
Uh-huh.
Llàstima d'això, però la veritat que clar, aquest any no ens podem queixar per res.
Fantàstic. Escolta'm, perfil de la persona que us visita. És un perfil variat en el sentit d'esquiadors o esquiadores de nòrdic sols, amb parella, familiar... Quin és el perfil més habitual?
Tenim tot tipus. També ens veixen que mai s'han ficat els esquís de nòrdic, no? Però també tenim ara, sobretot, que saben que tenim bastant obert, que tenim aquest perfil que han anat a esquiar a Tuixent, que han anat a esquiar a diferents pistes d'esquí de fons, i els hi faltava vindre a Virós.
Aquest any és el moment, clar.
Sí, perquè els hi quedava lluny, que si la pista, que si tal, que si els guantos, i la veritat és que l'esquiador que ve que té, bueno, que ha recorregut altres pistes, la veritat que els agrada molt. I diuen això, que és potser la pista més salvatge que hi ha de nòrdic aquí a Catalunya.
Sí, no, sense cap mena de dubte. Escolta'm, vosaltres, m'imagino que quan arribi Setmana Santa, doncs el que fareu és, diríem, canviar la temporada, dependrà. Evidentment, perquè sou una zona ben alpina, ben muntanyosa, i per tant les nevades de primavera poden ser de vegades importants. Però si tot va com habitualment va, ara per Setmana Santa vosaltres tancaríeu temporada d'hivern, però Virós Vallferrera també ofereix en època d'estiu activitats.
Sí, canviem, bueno, tanquem un parell, tres de setmanes per canviar l'estació, treure tot el que està els equipaments d'esquí, i després, sobretot ara, des de fa un parell d'anys cap aquí, tenim tot el tema de bikes, de bicicletes elèctriques i tot el tema de bicicleta que està tirant molt. Després, a part, tenim, diguéssim, les dues grans excursions que tothom ve a fer, la gent que li agrada caminar, que són fer el Pic del Cubil o Pic de la Màniga.
Per tant, muntanya, per gent...
Sí, bueno,
de mitja gamma, podríem dir.
Sí, però bueno, és fins al juny, quan ja marxen les congestes de dalt, són dos pics que els pot fer pràcticament tothom que tingui una mica de fons, que sàpiga una mica, que hagi caminat una mica, són dos pics super assequibles.
Fins a quina cota pujaríem?
A 2.400 i pico.
Perfecte, és a dir, no anem a fregar els 3.000, els 2.900, etcètera, sinó que...
ni Montejo, ni Pica, ni Solla.
D'acord. Escolta'm, ara mateix deies a cota màxima 2.20 i a cota mínima aquest mig metre.
Sí, bueno, ara mateix no, ara potser a dalt anem a estar sobre els un metre i pico, metre i mig.
Sí, però vaja, n'hi ha prou.
I a baix vam estar sobre els 30-40. També depèn ara què faci aquests dos dies, a veure com ve, a veure si baixa la temperatura ràpid. I no fa gaire mal aquesta aigua.
Esperem això, que el cap de setmana, dissabte i diumenge, la temperatura baixi ben ràpid. Per tant, això és el que esperem. Doncs Manel Pérez, gerent de l'estació d'esquí de Virós Vallferrera, a la zona del Pallars Sobirà. Un plaer saber que la temporada està anant d'allò més bé i que qui vulgui descobrir Virós Vallferrera plenament operativa encara hi és a temps, i és una oportunitat que no tots els anys es produeix. Manel Pérez, una abraçada, molta sort.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Meteoescapades.
Ens escapem i ho fem a l'àmbit estrictament metropolità, estrictament de l'àrea metropolitana de Barcelona. 36 municipis la conformen i parlarem del 20è cicle d'activitats als parcs, platges i rius metropolitans i l'inici de la jugateca ambiental que hi ha arribat aquest 1 de març, concretament la 12 edició. Per parlar-ne, per comentar-ho, per veure tot plegat com batega i què és, la Núria Matxuca la tenim a l'altra banda de la línia digital, responsable de projectes de dinamització de parcs i platges de l'àrea metropolitana de Barcelona. Núria, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, ja venim des de l'1 de febrer d'aquest 20è cicle d'activitats als parcs, platges i rius metropolitans. Evidentment, els parcs, doncs, escolta'm, 365 dies, les platges és una altra història, però tot plegat conformen com gaudir, com aprofitar el temps lliure molt a prop de casa, oi?
Exactament. La xarxa de parcs metropolitans i les platges metropolitanes són espais de natura urbana que ofereixen molts valors. Són uns espais molt bonics per gaudir a l'aire lliure, en família, a tocar de casa i aprofitar-nos d'aquests valors que ens proporciona la natura amb un munt d'activitats, a més, per passar-nos-ho superbé.
Vintena edició del cicle, que inclou 57 propostes lúdico-educatives en caps de setmana i fins a novembre, oi? Déu-n'hi-do.
Sí, és una oferta molt diversa per a totes les edats arreu de l'àrea metropolitana de Barcelona, incloent molts municipis, molts parcs, moltes platges i també els espais fluvials del riu Llobregat. Llavors són activitats amb dinàmiques molt diferents, des d'observació d'ocells, papallones, també altres activitats que el que fan és que ens fan gaudir a l'aire lliure amb una dinàmica com pot ser un taller, un espectacle, una oferta molt diversa cada cap de setmana arreu dels parcs, les platges i els rius.
Un espai fluvial que està d'enhorabona, oi, aquest any?
Sí, perquè després de l'època que hem patit, ho hem patit molt, els espais metropolitans, perquè sí. la sequera ens ha deixat molt la seva empremta, ara mateix els espais estan en una situació molt bonica per poder gaudir d'ells, tot i que també estem patint una mica els efectes del temporal i ara mateix estem treballant des del departament també per deixar-los en molt bon estat de nou, sí, sí, i tant.
Escolta'm, un dels aspectes que ens crida l'atenció és que remarqueu que més del 50% del territori metropolità és infraestructura verda. Bé, jo com a geògraf ja ho sé, però potser des del punt de vista de molta gent que és clarament urbana, no?, en aquest àmbit, cal deixar clar que des de la Serra de Marina al Delta Llobregat, travessant Collserola, bé, està ple de propostes verdes que conformen la columna vertebral d'aquest territori.
En efecte, i aquí tenen una funció molt important els parcs i les platges, perquè ens estan fent aquest teixit verd que es fica dintre de la trama urbana i ens està proporcionant uns espais de continuïtat, uns espais de connexió biològica entre espais verds naturals que permeten que les espècies puguin viure i ens puguin proporcionar tots aquests valors ecosistèmics que permeten que la vida a les ciutats no sigui tan dura, sinó que tingui aquests espais naturals també de natura de proximitat on moltes persones que viuen a la ciutat poden gaudir d'aquests valors de manera que és una oportunitat, perquè moltes d'aquestes persones, per les seves situacions socioeconòmiques, doncs potser no poden anar als espais naturals del Montseny o molt més llunyans.
Escolta'm, aquesta setmana, com deia en la introducció, surt al camp el Jugueteca Ambiental, primavera, i serà també la tardor, i hi haurà 1.275 activitats. De fet, en 11 anys, jo tinc apuntat aquí que hi han participat més de 350.000 persones i que només el 2025 hi van passar gairebé 46.000 persones. Això és una barbaritat.
Sí, és un projecte de molt èxit perquè és un projecte educatiu que permet aquest espai de trobada, aquest espai educatiu. Actualment tenim 51 jugateques en marxa ja, en funcionament, i estan als parcs i a les platges. Llavors tenen una activitat regular de cada cap de setmana, concentrats en dues temporades, tardor i primavera i tardor, i són propostes on sobre adreçades a les famílies, on poden passar un espai jugant amb un joc no dirigit o bé participant d'una activitat que és diferent cada cap de setmana. Són 25 sessions, per tant, per les 51 és el número que deies, i són molt diverses, són dinàmiques adreçades a canalla.
Canalla de quina edat? Perquè
doncs mira, pot participar de qualsevol edat, però fonamentalment són espais ideals doncs dels 2-3 anyets fins als 7-8, perquè són activitats molt dinàmiques, molt engrescadores, molt vivencials i clar, que ens porten a descobrir tota la biodiversitat dels parcs i les platges.
Clar, clar, està clar. Sí. Escolta'm, aquí no hi ha pagament, són activitats gratuïtes. No. Clar, això remarquem-ho, és una oferta bestial. Sí. Al costat de casa, que hi pots anar caminant, amb la bicicleta, i pots anar amb transport públic, i escolta'm, amb ales, potser amb vehicle privat, però vaja, és que gairebé no té excusa.
I tant, perquè a més, com que n'hi ha 51, visquis on visquis de l'àrea metropolitana, sempre tens un a prop de casa que t'agafa molt bé. O sigui, tenim ara a tots els municipis, pràcticament a tots els municipis metropolitans. Per tant, és molt fàcil sortir el diumenge, el dissabte, hi ha algunes que funcionen després de l'escola, sortir i fer-te una volta pel parc, descobrir-la i participar de les activitats directament. No necessites inscripció prèvia, no necessites fer cap mena de pagament, només és arribar, a veure què fan avui i participar.
Fantàstic. Doncs, escolta'm, Núria, jo diria que ara el que hem de fer és recomanar en aquesta primavera que ja tenim aquí, que resulta explosiva perquè hem tingut un hivern molt plujós amb recuperació dels aqüífers, amb recuperació de l'ecosistema, amb recuperació fluvial, potser amb algunes platges castigades, perquè de temporals sí, també n'hem tingut. Sí. Aquest és potser l'element que ha passat, però jo diria que fora de les platges, clar, és una primavera en què aquesta 20a edició del cicle d'activitats de parcs, platges i rius metropolitans no té excusa per perdre-se-la.
I tant. A més, observem molt, quan hi ha un període de tancament, ara pel mal temps, clar, això també ens va passar la pandèmia. Observem que quan pot sortir, quan el temps millora,
és explosiu.
Quan poder sortir, és explosiu, totalment, totalment. Sí. Llavors convidem molt a la gent a que vagi a gaudir del bon temps amb la natura i de la relació amb la natura a prop de casa.
Fantàstic. Ho acabes de definir, relació amb la natura a prop de casa. I gratis, com hagués dit el José Luis Núñez. Gratis, gratis, gratis. No té excusa. Núria Machuca, responsable de projectes de dinamització de parcs i platges de l'àrea metropolitana de Barcelona. Moltíssimes gràcies, sort i una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Meteo Ambient amb José Luis Gallego.
José Luis, anem cap a la Vall de Núria.
M'encanta.
Oh, clar.
Saps a quina alçada està la Vall de Núria?
Sí, a l'Observatori, 1971 metres. Bueno, vols més precisió?
1964 jo tinc.
Ah, no, 1964 potser.
Clar, és l'any que jo vaig néixer.
Ah,
per això.
Clar, i l'Observatori potser està un palet més enlairat. Són aquests 6 o 7 metres més.
Clar, clar, clar.
Clar, 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 clar.
Tinc tantes històries personals en la Vall de Núria que és un dels indrets més, sí, més espectaculars. I t'haig de dir una cosa. Millor gestionats de tot el Pirineu català.
Ara és una passada. Sí, 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 sí.
Tant de bo altres equipaments d'alta muntanya tinguessin la gestió i l'equip que hi ha darrere de Vall de Núria.
Doncs mira, per parlar-ne i sobretot aquesta tendència que està assolint cada cop més d'acostar-se a una vall zero emissions, tenim el Francesc Arrèbola, que ja l'hem tingut alguna altra vegada aquí al programa, perquè ell és responsable de sostenibilitat i acció climàtica de l'àrea de turisme i muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Francesc Arrèbola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Francesc. Bona tarda, José Luis.
Bona tarda, Francesc.
Escolta'm...
Quina introducció més bona, de
sí,
la Vall de Núria.
Sí, home, bueno, això ho ha pintat amb a l'oli i màgic, eh?
Molt especial per mi, sí, sí.
Escolta'm, fa uns dies, una setmana, rebíem una nota de premsa que parlava del primer hivern amb zero emissions en el marc del projecte Ecovall a la Vall de Núria. Això ho hem complert, està a punt de complir-se, així en línies generals, ara entrarem en detall, però a on som?
Mira, estem en el punt de que hem pogut treure tot el gasoil de calefacció dels edificis del complex del santuari.
Home, saps, això és un... Uah, això és una notícia brutal. Pues,
hem pogut desfer tot el gasoil, hem desmuntat les calderes de gasoil que hi havia. Només hem deixat una com a cap per si en algun moment, que esperem que no passi mai, haguem de tirar de gasoil, però ara el que estem fent és fer funcionar la instal·lació de geotèrmia que hem ampliat fins a 840 kW, que ens dona energia tèrmica produïda per nosaltres i que assolim i que podem cobrir tota la necessitat de calefacció i aigua calenta sanitària del conjunt dels edificis.
Uau! Sona música celestial,
sona
José Luis.
Sona coherència,
sona
no?
Molt bé.
Sona coherència. El que està fent Ferrocarrils amb Vall de Núria és posar coherència a aquest tipus d'equipaments, sí. No? És a dir, si estàs arrelat a la natura, si depens al 100% de la natura, si el teu esquer bàsicament és natura, com a mínim el que has de fer és tornar-li a la natura tot el que la natura t'està donant. I això és... Això és el que la pregunta, Francesc, és, per arribar a aquest tipus d'apostes, esteu renunciant a alguna cosa? És a dir, això va en contra de la qualitat del servei?
Al contrari, no.
Veus?
Estem millorant la qualitat del servei. No. A més, no només això, sinó és una part molt important d'aquesta ampliació de la instal·lació, perquè aconseguim no haver de pujar gasoil amb cubes, carregar gasoil amb una cuba de gasoil, carregar aquesta cuba a la plataforma del cremallera, pujar-la fins a dalt la Núria, descarregar la cuba a dalt a 2.000 metres, com dèieu abans, carregar, omplir els dipòsits de gasoil, i mitiguem tot tipus de risc de vessament de combustible, hidrocarburs, etc. Això per nosaltres també ens estalvia molta feina afegida i mitiguem el risc de vessament, vaja.
Clar. Escolta'm, podem situar els últims anys aquests milers de litres de gasoil a on els situàvem aproximadament de consum?
Mira, nosaltres depenent dels hiverns, depenent de l'any, del fred que faci això, però estem al voltant d'estalviant uns 120.000 litres a l'any de gasoil.
120.000 això... litres de...
Sí.
Bueno, aleshores vol dir que hi ha alguna petroliera que diguem, s'ha enfadat una mica amb vosaltres.
Petro Miralles.
Bueno,
no ho sé.
No sé si s'han enfadat, però nosaltres estem molt contents perquè...
I tant que sí.
I d'aquestes 120.000 litres, si ho traslladem a estalvi d'emissions, o sigui, si haguessin continuat ficant gasoil en aquests edificis, pues estaríem parlant de 300 i escaig tones d'emissions de CO2 que ens estalvien perquè les deixem d'emetre, senzillament.
I ho has deixat molt clar, comoditat, no dependre del transport d'aquestes cubes, no dependre en certa manera de riscos, etc. Però clar, tu m'has dit calefacció, aigua calenta, però després hi ha l'electricitat de Vall de Núria, que em penso que com a mínim, no sé si el 100% o una part, funciona amb hidroelèctrica, perquè la meva pregunta és, entenc que hi ha una línia elèctrica dedicada que deu pujar per la vall, igual que el cremallera. Sí?
Sí. Aquí, sí, la instal·lació de geotèrmia o aerotèrmia o aquest tipus d'instal·lacions, el que consumeixen és electricitat. Vale? Només consumeixen electricitat. En el nostre cas, l'electricitat que subministra Ferrocarrils a tota la companyia és garantida d'origen renovable.
Correcte. I penso que amb l'afegit de solar, oi?
No ho sé.
Com a mínim amb els trens crec que sí, de dir nosaltres comprem renovable, però a més és que només comprem solar.
D'origen solar, pot ser. Mm-hmm. El que sí que puc dir és que nosaltres, en la nostra instal·lació, dediquem, o sigui, amb una central hidroelèctrica que és del segle passat, és de principis del segle passat, doncs la vam posar en funcionament, la vam renovar, vam fer tota una sèrie de millores, la vam connectar directament a la instal·lació de geotèrmia, i clar, aquesta central hidroelèctrica, pel fet de tenir un client que li demana electricitat 24 hores, 365 dies l'any, doncs hem pujat molt la producció d'electricitat a través d'aquesta central. I amb aquesta electricitat, que és totalment gratuïta i totalment renovable, estem cobrint ara actualment, amb l'instal·lació que teníem fins ara de 300 kW, estan cobrint de l'ordre del 75% de consum elèctric que teníem.
De 300 kW que teniu, esteu cobrint el 75%?
El 75% del que consumeix aquesta instal·lació. El que passa és que t'haig de dir també que amb aquesta ampliació que estem tenint ara de 840 kW, aquest percentatge, evidentment, es reduirà perquè la central dona el que dona, no?
Clar.
Vull dir que si passarem segurament d'un 75, doncs poder passar a un 30%, però bueno, ja és algú. Perquè també, a futur, el que ja ha pensat és instal·lar plaques solars fotovoltaiques al que són les teulades del complex dels edificis i també connectar-ho directament a la instal·lació de geotèrmia, i tindríem una instal·lació, o sigui, tindríem calefacció i aigua calenta sanitària provinent de tres fonts renovables diferents.
Imagina't, imagina't.
Vale. Aquesta...
Meteotemps.
Francesc, em penso que estaves afegint alguna coseta en aquesta pausa.
No, simplement estava dient que quan aconseguirem una instal·lació que subministrada per tres tipus d'energia renovable, hòstia, això ens fa molta il·lusió de poder-ho aconseguir a curt mig termini. Perquè dubto que hi hagi instal·lacions d'aquest tipus, vaja.
Sí, amb tres de diferents no me'n venen gaires al cap.
Val,
no?
en aquest sentit és on jo li volia preguntar al Francesc. Des de la teva àrea de sostenibilitat i acció climàtica de ferrocarrils, ja saps que l'important no és només fer les coses, sinó explicar-les. És a dir, que l'efecte educatiu que té aquest tipus d'accions per la quantitat de turistes que passen per la vall, per Vall de Núria, estic pensant en gent jove, amb escoles, amb gent, amb famílies. Teniu pensat d'explicar-ho, de posar uns panells, de que la gent quan arribi allà vegi com funcionen aquestes instal·lacions? Perquè la divulgació i l'educació ambiental, de vegades, també ve per aquí. Sí. No només ve pel que fem a les ràdios i pel que fem a les universitats, sinó aquí hi ha una oportunitat d'educació ambiental molt interessant.
I tant. Mira, t'haig de dir que des del 2011 que vam iniciar la primera estació de geotèrmica que vam muntar aquí a Núria, no sé dir-te la quantitat de col·lectius, d'escoles, que han passat per veure aquestes salamàquines, perquè realment fa goig, veure les salamàquines que hi ha i veure aquelles bombes de calor, com funcionen. I és una part també de la nostra, diguem, compromís envers la societat, no? Doncs el nostre propòsit com a empresa també és divulgar i transferir aquest coneixement. I està clar que ho hem de fer. I estem treballant en un pla estratègic que un dels eixos és també això, coneixement, divulgació, transmissió del coneixement científic, perquè no és això, sinó que també tenim altres centres d'explotació com el Parc Astronòmic, que també hi ha una part molt important de científica al voltant del Parc Astronòmic, o altres instal·lacions que tenim també.
A la muntanya de Montserrat també, clar. Clar.
Tot això, tenim un geoparc allà que també hem d'explicar tot això, i tant que ho hem d'explicar, ho hem de dir, i hem de, diguem, treure pit d'aquest turisme regeneratiu, diguem, que és el nostre objectiu, no? Mig termini, diguem.
Clar, és que les accions que es fan, que es transformen en pràctiques, que passen de la teoria a la pràctica, això té un efecte, perquè la gent després diu, ostres, l'altre dia vaig estar a Vall de Núria i, caram, saps que tot allò funciona? Aquests són els exemples que funcionen. I després la capacitat que se'n diu tractora, és a dir, la competència.
La competència, si veu
que vosaltres, que Ferrocarril s'està fent, no vull pensar en altre tipus de competència, perquè ara no és millor oblidar-ho, però la capacitat que té de Ferrocarrils, d'aquesta capacitat tractora de tirar del sector cap aquí, és importantíssim.
Nosaltres som molt conscients d'això. I com et deia, tenim un propòsit. Nosaltres el que tenim és un repte amb el territori, un compromís amb el territori i un compromís amb la descarbonització. La nostra estratègia, un dels eixos és descarbonitzar, ser més eficients, tenim projectes de biodiversitat com el Naret, que també estem duent a terme, estem col·laborant amb el CREAF amb temes de biodiversitat, estem també col·laborant amb el Departament del Centre de la Lluita Forestal per temes de projectes forestals multifuncionals que capten CO2, que milloren la biodiversitat, que retenen aigua i, per tant, formem boscos més resilients. Vull dir que estem molt involucrats, estem fent coses molt xules que inclús la petjada hídrica, que també estem treballant per demostrar científicament quin impacte real fem a nivell hídric a les estacions de muntanya. Estem a tenim molts cons oberts i, amb moltes ganes i molt motivats de fer una societat millor, un món millor, un planeta millor, que és la nostra obligació, diguem. De la meva àrea, jo parlo de la meva àrea.
Deies abans que la idea és afegir plaques en les teulades, etc.
Sí.
I quan has parlat de la central hidroelèctrica, la meva pregunta és, és una central ja de nova generació? És una central que pot tenir potser algun tipus de millora, d'ampliació, no? O estem en el sostre del que permet el cabal i el tipus de generador elèctric?
Crec que és una Pelton, que són... aquesta maquinària és, no ha canviat gaire, d'un segle...
Si continua funcionant la mateixa a les Catarates del Niàgara o a Cabdella que fa 100 anys. Això és el motor elèctric, la virgueria, clar.
Exacte, el que sí que hem de fer un manteniment com Déu mana, i potser l'altre dia comentava algun dels tècnics que segurament mirarem les pales de, com que amb el temps també s'acaben, hi ha aquesta tolerància que acaba amunt i avall i de vegades han de revisar i tornar a posar en el seu lloc, no? Doncs a vegades això també ho tenim en compte de a curt termini, anar-ho vigilant, perquè segurament que fent un bon manteniment també tens un millor rendiment de la pròpia central.
No, estava pensant precisament que ara una de les polítiques de l'empresa germana vostra d'energia de Catalunya Pública, que és l'energètica, que aviat vol ser distribuïdora, doncs resulta que està potenciant les centrals hidroelèctriques, les minicentrals, i potser, és que clar, jo ara no sé els números, però vaja, és que tot sona música celestial. Poder alimentar de forma neta aquesta vall, o neta, el més neta possible, perquè qualsevol petjada nostra, per definició, ja no és neta, doncs, ostres, tot sona realment música celestial.
En tot cas...
Darrera qüestió.
En tot cas, el que sí que està clar és que aquell projecte que el 2010, quan nosaltres vam fer Rio Vall, que vam fer el Fraser i vam entrevistar el director, suposo que haurà canviat, de Vall de Núria...
El 2010 no ha canviat, Antoni Casals.
Ah, aquí, efectivament.
No, és el Toni Casals,
perfecte.
Antoni Casals.
Doncs quan el vam entrevistar, ell ens parlava d'això, de no ser una estació d'hivern, sinó una estació de muntanya, com bé ha dit el francès, no?
Està claríssim. Pirineu 365.
Clar.
Exacte.
Aquesta aposta per fer quelcom més que l'oferta típica d'hivern s'està validant, és a dir, la gent ja entén que Vall de Núria és una estació tot l'any, és a dir, 365, i arriba i té aquests equipaments a l'abast i té oferta turística durant tot l'any?
Sí. De fet, Núria és l'estació més desestacionalitzada que tenim.
Clar.
Núria funciona tot l'any. De fet, Núria funciona quasi més a l'estiu, a nivell de visitants. Quan dic funciona és perquè la visita més gent a l'estiu... que l'hivern l'estació d'esquí és com una activitat més, que evidentment els hi ajuda si hi ha una bona temporada com la que estem tenint ara, però el seu gruix de visitants és més de primavera, estiu i plus tardor. Tardor últimament, les tardors últimament són molt bones. I bueno, la gestió de Núria és el que estem intentant traslladar a la resta d'estacions, tot i que costa perquè a vegades has de tenir compte del territori, com a Pallars, que hi ha i el riu, que depèn de com doncs, hem de ser curosos, no?, amb el tema de l'estacionització, però bueno, és la nostra idea, perquè és el futur.
Perfecte. Doncs, Francesc Arrèbola, deixaríem aquí l'entrevista. N'anirem parlant, perquè, evidentment, vosaltres no sou estàtics. Vosaltres...
Que guai.
Sempre aneu barrinant, sempre aneu incorporant, etcètera.
És important, les persones són tan importants en els projectes.
De seguida ho ensumes.
Sí.
Ja us avisarem quan tinguem alguna cosa xula que explicar, ja us avisarem. I tant.
Vinga, doncs Francesc Arrèbola, responsable de Sostenibilitat i Acció Climàtica de l'Àrea de Turisme i Muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Un plaer. Una abraçada
seguir amb aquesta il·lusió i amb aquesta empenta, Francesc.
Molt bé, José Luis. Moltes gràcies, Francesc.
Adéu.
Merci. Adéu.
Meteomar, amb el patrocini de la Pesca Neta, cap a una mar blava, amb Mario Vizcarro.
Vinga, Mario, és temps de galera, i dius en el titular, i la volem d'un pam.
Sí, senyor. A veure, hi ha determinades espècies, sobretot en crustacis, que canvia molt, i no ho hem de negar, com més grans, més bons.
Sempre has defensat que la galera, amb un arròs o de qualsevol manera, supera fins i tot, o pot superar, el llagostí... Clar, són diferents.
Correcte.
Són diferents, però defenses que un arròs de galeres o segons quin plat és insuperable. És a dir, que al final són diferents, d'acord, però que algú diria, no, de llagostins... No, són coses diferents, però que poden estar dalt de tot del pedestal.
La galera, sobretot per a mi, la màxima transcendència va determinada per la relació qualitat-preu. És a dir, llangostins a 40 euros són boníssims, també com més grans, més bons, però la galera potser la compraràs per una tercera part, depèn on vius.
Sí.
Depèn on vius.
Llotges i peixateries, sobretot peixateries intermediaris, hi ha una distància bestial.
Bueno, i tampoc arriba el producte que jo estic reivindicant. Molts cops a Barcelona no teniu la galera que jo parlo.
Ja.
Però és un tema de proximitat, res més. Escolta'm, algú ho hem de tindre allà, vaja.
Sí, sí.
I està, doncs entre altres coses està la galera.
Veniu a la Ràpita que...
Sí. I la galera, la Ràpita, la Cala, les cases, vull dir, tota la zona de les Terres de l'Ebre, tot el que és l'àrea d'influència del riu, és, entre altres coses, molt rica en galeres. I és un peix de temporada. I per això, ara que han passat Nadals, és important reivindicar la temporada de la galera, perquè la galera n'hi ha tot l'any. Però hi ha una època que està buida, és a dir, que té molt poca car, hi ha una època que s'omple, que té molta car, hi ha una tercera època que s'omple i comença a tindre el que els castellans diuen corall, no sé per què, són els ous.
D'acord. Vale?
I la tercera època és que tot el de dins de la galera ja són ous.
D'acord.
Llavors, clar, la gràcia és que cada un li agraden d'una manera.
D'acord.
És a dir, a mi m'agraden plenes. Bé, plenes segur. Però que no estiguen massa ovades.
D'acord.
En canvi, a la llotja separem, perquè el comprador pugui discernir i pagar més, les que són ovades majoritàriament de les que no ho són.
Entenc, la més cara, més ovada.
Clar. Clar. I llavors, clar, ara és un moment que està tremenda la galera.
Diríem d'ara fins finals de març?
Més i mig, dos mesos.
D'acord. Perfecte.
Després, a poc a poc, va tendint a desinflar-se, perquè, clar, desova, fa tot el procés biològic, i ja està. Però quan està buida, per exemple, per fer fumets, és espectacular.
Dius que suposa un 12% de les vendes en llotja.
Sí. Tot el peix en general, en totes aquestes polítiques diabòliques que fa la Unió Europea, El que han fet és incrementar els preus de tots els productes. I, curiosament, un dels preus que més ha augmentat és el de la galera.
Ostres.
Abans, històricament, fa uns anys, t'hagués dit que era entre un 9 i un 10, i ara ja és un 12% de les ventes de la Cofradia de la Ràpita, que és la llotja que ven, més galeres ven.
D'acord. Clar, deies, la millor època és ara, fins a finals de març. Després es buida ja, un cop ha desovat, queda buida, per tant, a finals de primavera, per entendre'ns, o durant la primavera, ja va magre.
Més o menys car, sí, després de Pasqua.
Sí.
L'estiu, d'aquella manera.
Ja.
Llavors, a la tardor se comença aprimant molt, i torna a remuntar.
D'acord, d'acord.
Però és important tindre'n sempre. Les congeles, i en tens tot l'any.
Oh, clar.
Sempre pots fer un sofregit abans
de
fer...
Tu ets un gran defensor d'això, de congelar, evidentment, el peix que és fresc i el moment.
I tant. I tant. Jo, ara perquè tinc uns fills que són més grans, però... Era molt divertit arribar a casa. Evidentment, recordes el que tu has viscut abans. No?
Està clar.
I els ho feia un circ de galeres. I després també hi ha fotos. I fan cabrioles. Sí? Sí, és espectacular. Les fico per avall, s'aguanten plantades. I unes coses
era una actuació allà a la pista.
Bueno, sí, sí. El pedrís de la cuina.
I
és així. Llavors, què fas? Pues gastes les caigues de gastar i les que et sobren les congeles. Fiques la data que les has congelat.
Sí, sí.
Va, que farem un arròs. Dissabte o diumenge fem arròs. O fideus. O arròs i fideus. I traus una bossa d'aquestes. I al moment de fer el sofregit, fas el sofregit en les galeres.
I aquell arròs és prèmium de cap de setmana i és excepcional.
Bueno, o més del cap de setmana, si per exemple ma filla s'endú un parell de tupperwares.
Un clàssic, un clàssic.
Sí.
Sí, perquè ja fas aquestes racions grossotes,
sí.
Perquè així els tàpers d'algun dia de la setmana i d'algun membre de la família...
Sí.
Clar.
Clar, perquè entre setmanes sempre pots fer un homenatge a casa amb el fill i la dona dius, dimecres farem un homenatge i un homenatge és fer uns arròs o un fideu i en esta època en galeres.
Molt bé, doncs Mario Vizcarro, Meteomar, és temps de galera i la volem d'un pam.
I que no es talla la galera en les tisores.
Ah, i que l'obrim directament amb les mans. Ungla, fer com un tall central i crac-crac, a banda.
No, agafes les mans, li treus la banda del cap, que no és on se veu la taca, sinó és on estan els ulls. Se diu mantis perquè sembla una mantis religiosa, realment.
Sí, té aquest aspecte.
I és qui la mantis. I tu el que fas és que li trenques el cap, vale? Evidentment. Podries pelar-la també d'aquí dalt, però costa molt, més val xuplar-ho. Xuples les dues parts de les tenalles.
D'acord.
I l'altre com si pelesses una maçana. O
sí.
Vas ploc, 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 ploc.
I apa.
I apa, i cap a dins, i calentito, i al cuerpo. I si les has fet frigides, la part de sota, que és on estan la mena d'apèndix que els ho serveix per a córrer per dalt la sorra, llavors allà ho xuples i és, gustativament és espectacular. Per cert, per la mar van al revés. En marxa atrás.
Ah, sí?
És molt curiós.
Carai.
Sí, sí, i es desplacen també pegant cops. Això ho fan molts de crustacis. La part del tòrax en la part del cap.
Carai. Apassionant.
Molt.
Va, i tornarem.
Sí, d'acord.
Vagi bé.
Molt bé, Mauri. No ve d'un pam, no ve d'un pam. Ja està fresca i eixerida. No ve d'un pam. Si ve d'un pam, si ve d'un pam.
Meteotaula.
Va, ens entaulem i avui ho fem amb un vi d'altura. I diem d'altura no perquè sigui que ho és, bo, sinó perquè està cultivat, està conreat a 1.200 metres d'alçada a l'Alt Urgell. De fet, és una de les vinyes més elevades d'Europa. Allà hi ha el Carisma, un vi blanc. Xavier Ribas, copropietari de Carisma, vinyes dels Pirineus, a l'altra banda del fil digital. Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, fa 10 anys i 3 mesos, el novembre i 2 mesos, el novembre del 2015, fèiem aquesta entrevista fent-nos ressò d'aquesta iniciativa que, si no recordo malament, llavors tenia 7 anys d'història, perquè aquestes vinyes i tot plegat es remunta al 2008.
Sí, exactament. El 2008 vam començar a preparar els terrenys per plantar-ho.
Sí.
La primera collita que vam vinificar va ser el 2011, però.
Uh-huh.
I, bueno, a partir de llavors, cada any hem pogut fer el nostre vi, tot i que en aquests anys hem vist de tot. Hem vist pedregades, hem vist sequeres...
Home, ja
hem vist
ho crec.
Però tenim un avantatge, que tenim dos parcel·les, dos vinyes, en dos costats del Segre, i quan ha arribat la d'un costat, l'altre no.
Mm.
I això ha fet que cada any poguéssim elaborar el nostre vi. Sí, sí, sí.
Escolta'm, no és un vi de masses, perquè crec que teniu limitada la producció. No sé si això continua igual, que ara fa 10 anys a unes 5.000 ampolles anuals, més o menys.
Bueno, hem crescut una mica. S'ha anat consolidant la vinya, ha anat produint una mica més, però bueno, no és que hagi crescut massa més. Aquests 2 anys passats tampoc hem sigut diferents. La sequera també ens ha malmès molt la producció. Hem tingut també una pedregada.
Ui.
I bueno, la veritat és que aquests 2 anys passats
han estat difícils.
Sí, i que els hem dissimulat a l'hora de vendre, perquè no en teníem gaire perquè pogués arribar la gent que en volia. Sortosament, aquest any tenim un 30% més d'ampolles.
Com ha canviat,
Ens atencem a les 10.000 ampolles.
Uau.
Pensem que aquest any ja podrem arribar a tothom qui el vulgui provar, i ja podrem ser a la base de tothom.
Doncs, escolta'm, jo que li havia perdut la pista hauré de també agafar-ne una d'aquestes, de comprar-ne una d'aquestes de les 10.000 ampolles, perquè és un vi que és de dues varietats alemanyes, en aquest cas molt, molt conegudes, Riesling i Gewürztraminer, i és un vi que podríem dir que connecta molt bé amb la joventut actual, perquè és un vi intens pel que fa aroma floral i amb una graduació no excessivament alta, 12 graus.
Bueno, nosaltres sempre diem que el cupatge i la graduació la fem a la vinya. És a dir, elaborem el que ens dona l'anyada. Hi ha anys que ni tan sols arriba als 12 graus.
Ja.
A la millor hi ha algun any que arribem als 12,5. Però nosaltres volem trobar la botella l'anyada.
D'acord.
Si un any tenim alguna més de Riesling, doncs hi haurà una mica més de Riesling al cupatge. Si hi ha més Gewürztraminer, hi haurà més Gewürztraminer al cupatge. Mm-hmm. Realment, vull dir, és un vi molt aromàtic, molt, que és el que, com molt bé dius, agrada molt al jovent, i el ser tan aromàtic dona la sensació com que tingués un punt dolç, però la veritat és que és un vi molt, molt sec.
Sí.
S'assemblaria amb els vins alsacians,
sí,
però amb sec, diguéssim.
Sí, senyor. Sí, senyor. Escolta'm, i el nom, qui li va posar? Carisma.
Bueno, el nom té història, eh? El nom,
explica'ns.
Quan es va començar el projecte aquest del Carisma, hi havia un cosí meu que va engegar el projecte juntament amb mi en aquells moments, i que, desgraciadament, no va poder arribar a provar el vi aquest.
Ostres.
Malgrat un accident de trànsit, el va passar.
Mm-hmm.
I ell es deia Carles Ribes Massana, i és dir, d'alguna manera, és l'homenatge amb ell al nom d'aquest vi.
Val.
15 anys després encara m'emociono quan explico, perquè és que realment va ser una pèrdua
sobtada.
Molt important.
Clar, no, no, un accident de cotxe, clar, és... Escolta'm, a veure, un altre tema és el del preu. Algú pot pensar, escolta'm, és una varietat alemanya, Riesling, Gewürztraminer, no es fan gaires ampolles, és un vi de muntanya, tot això li dona, evidentment, un valor, no és un vi, podríem dir, habitual o qualsevol, però tot i això, em penso que el preu és bastant assequible.
Bueno, la veritat és que nosaltres volem també buscar també un preu que pugui arribar almenys un dia a tothom. El preu és 17,95 € l'ampolla, però és que si us expliqueu el difícil que és produir una ampolla d'aquest vi allà dalt, l'acabaríeu trobant barat, diguéssim.
Clar, clar.
És a dir,
a mi segur que no m'has de convèncer, eh? És a dir, no, clar, no estem en un lloc habitual de vinya, no estem en un lloc amb una meteo més o menys regular, déu-n'hi-do, clar.
Jo sempre dic normalment que quan em pregunten, bueno, escolta, quines virtuts té, escolta, gairebé ho heu de preguntar al vi, perquè és que no queda gairebé que et digui que és això, que és allò altre, escolta'm, provem-ho i ja veureu la realitat, la quina és, no? Vostè, que a més és l'home del temps i tot plegat, sap bé el temps que fa allà dalt.
Home,
sap
ja
bé
ho crec.
Que hi ha anys que tenim les temperatures, una mitjana de temperatures per sota 3 o 4 graus un any que un altre, o 5.
Sí, senyor, sí, senyor.
És dir,
no hi ha any dos anys igual, sí.
Que
sí,
tenim sí. Un estiu càlid, és més càlid el vi, és més rodó, és més graduació fins i tot. L'any que ha fet menys calor tenim un vi més àcid, que no és que sigui cap tara, solament és
la seva condició, és la seva condició.
I realment nosaltres és el que anem a buscar, que cada any sapiguem trobar l'anyada el vi que tenim, no?
Això està bé.
El que ens ha donat la meteorologia.
Això està bé perquè, bé, molta gent que ens escolta, no tothom, però sap que hi ha vins que sempre són iguals, per tant, diríem, estan manipulats perquè tinguin unes característiques cada any exactament iguals, però després hi ha aquesta manera de treballar, podríem dir la de tota la vida, que és que depenent de l'anyada, el vi, doncs, evidentment, és fill d'una meteorologia, és fill d'unes condicions que evidentment el modelen cada any, està clar. Digue'm.
Jo normalment, quan de vegades he anat a alguna fira o això, jo trobo algú que diu, aquest vi ja el coneixem. No.
No.
Tu coneixes la collita passada o l'altra. Però aquest no, perquè aquest no és ben igual que la passada. Aquest any no hem tingut tanta calor, aquest any ha plogut més, tenim un vi més àcid.
Clar.
Que no és que sigui cap tara, senzillament és més àcid.
Sí. Sí, sí. Escolta'm, el tipus de client de clienta és client-clienta català? Et venen peticions d'altres llocs de l'estat, europees, del món? Hi ha qui busca els vins de muntanya? Hi ha qui no en té ni idea i se li enfum? Quins inputs tens de la clientela, tu?
Venem 100% a Catalunya. 100% a Catalunya.
Ostres.
Sí que és cert que si produïs més podem sortir de marxa. El 100%. Exportem, eh? Jo us ho dic. Potser 10 caixes, entre 10 i 20 caixes, a l'Alsàcia, precisament,
ostres.
Que suposo que deu ser per fer cates, per poder comparar el que fan als altres llocs. Precisament el vi, és dir, curiositats del món, no? És dir, portem quatre cases perquè hi ha un senyor allà que li interessa aquest vi, jo ja dic, segurament per fer cates, per fer comparacions amb els vins dels estats.
Segur.
El de més es ven 100% a Catalunya.
Ostres, molt bé, molt bé. Sí, sí. I a més, aquestes quatre caixes situades en aquest racó, que evidentment és el que dius, que segurament el que fan és tastar, comparar, etcètera, etcètera. Fantàstic.
I a més, que te les demanen i amb temps, eh? És
dir, un allò que no falli, que no falli.
Que necessitem aquelles caixes, les necessitem, eh? És dir, feu el que vulgueu i ni pregunten preus, ni pregunten res. És dir, volen allò...
I s'ha acabat el bròquil. Sí, sí.
Ah, això mateix.
Caram, molt bé, molt bé. Doncs Xavier Ribas, copropietari de Carisma, amb aquesta història del seu naixement en honor del Carles Riba i Massana, accident de trànsit, una pèrdua sobtada, i en honor del seu poble natal, el 2008, doncs tira endavant Carisma, aquestes vinyes dels Pirineus, i aquest any amb una collita bona que probablement arribarà o superarà les 10.000 ampolles. Bones notícies. Xavier Ribas, una abraçada molt gran i molta sort.
Gràcies a vostè.
Adéu-siau. Adéu.
Adéu, adéu, adéu.
Quin temps farà?
A quin temps farà? Parlem d'un cap de setmana en què la llevantada s'allunya, però no del tot. Dissabte, les seves restes en forma de núvols i algunes pluges a la meitat sud de Catalunya i sobretot terres de l'Ebre, litoral i prelitoral, bàsicament es poden mantenir amb una mica d'alegria encara. Però ja baixarà la temperatura. De produir-se alguna precipitació al nord del país, per sobre de 1.500-1.600 metres, podria ser en forma de neu. Diumenge, obertura de clarianes, però hi haurà inestabilitat, i això vol dir que a partir del migdia i la tarda no descartem alguns ruixats en zones interiors i de la serralada prepirinenca o de la serralada prelitoral. Peticions a la carta. Mireu, dissabte el Nil Batlle demana la previsió per Ponent, a la zona de Seròs, perquè diu que van a veure la floració dels arbres. Ha d'estar núvol i no és impossible que plovisquegi, però sobretot núvol. La Chloe Casanovas, calçotada i festa d'aniversari a Cornellà de Llobregat. Doncs pot estar núvol. Que plogui a Cornellà no és impossible, però la probabilitat no és molt alta. Diumenge, Ona, Barcelona. Celebrem el Dia de la Dona amb una cursa popular a Sant Llorenç d'Hortons. Quin temps farà? Doncs probablement el matí aguantarà. Sol i núvols. Mateo. Quin temps farà a la zona de Castelldans, a les Garrigues, al matí, migdia? Doncs aguantarà. Sol i núvols. A la tarda podria fer algun ruixat. Esteve Montoliu. Aquest cap de setmana ha estat Sant Medir. Continuem les celebracions aquest cap de setmana que ve, és a dir, aquest dissabte i diumenge. Quin temps farà al barri de Sants, a Barcelona? Doncs mireu, aguantarà, matí de sol i núvols, a la tarda més nuvolades. Cap de setmana en general, Alicia Alonso diu que de divendres, tarda, diumenge, marxen cap a la Garrotxa, Sant Aniol de Finestres. Diu si hi haurà molta pluja. Doncs no. Divendres encara pot ploure, dissabte ja no plouria, pot estar núvol, no és impossible alguna gota, però ja no plouria, i diumenge més sol, sense descartar a la tarda algun ruixat. I la Ruth, quin temps farà a Londres el cap de setmana? Doncs segurament estarà bastant núvol, i si hi ha alguna precipitació seria feble.
La setmana que ve.
Dijous vinent parlarem àmpliament de camions elèctrics. Parlarem de la R1, la línia de Rodalies del Maresme, i parlarem de biodiversitat. Mirarem, a més, evidentment, de saber el pronòstic pels dies que vindran i una miqueta pel que és el començament de la primavera. Tot això, és a dir, aquest programa el fem una sèrie de persones. Recordeu que som digital, som a catradio.cat, al meteomauri@catradio.cat, som a Facebook, som a la xarxa X, som al 3Cat Info, i tot això de la mà del José María Campillo i aquesta setmana el Ferran Badia a les vies de so, el Gori Massip a la redacció, sots direcció i producció Núria Ventura, i qui us ha parlat, Francesc Mauri. Que vagi molt bé i a veure què ens porta aquesta llevantada que ara mateix està operativa 100%.